Al matí, amb Raquel García.
I benvinguts i benvingudes a la nostra galeria d'art particular, apta per a tots els públics i totalment gratuïta.
El Cub Blanc.
I avui, doncs, al Cub Blanc, com sempre, ens acompanya el Gerard Torres Sant Martí, artista, dinamitzador i professor de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, Gerard.
Hola, bon dia, Raquel.
Avui ens proposes fer un viatge. Anirem a descobrir l'exposició que es pot veure aquests dies a Sis Galeria, en aquest espai emblemàtic situat a l'epicentre de la nostra ciutat, recordem, a la travessia de Borriana número 6, que té la singularitat que és, per una banda, una botiga d'embarcacions i, de l'altra meitat, un establiment, un espai de difusió per als artistes. Què ens pots dir d'aquest espai?
Pues sí, com ho explicaves, és un espai, jo crec, que indispensable aquí a Sabadell. Està ubicat a la travessia de la Borriana. Aparentment pot semblar una mica amagat, però també ja està bé on està, suposo. I és un lloc que fan uns marcs exquisits, realment. O sigui, realment, qualsevol persona que vulgui marcar alguna qüestió, pues allà, doncs, et poden fer el que sigui per lograr-ho.
Jo he vist coses
molt recomanable. Jo he vist coses realment extraordinàries amb els marcs.
I ara que ho dius, doncs, parlant de coses extraordinàries, doncs aquests dies es pot veure l'obra, no?, també de l'artista i professor Rafael Griera Bianchi, que la veritat és que sota el títol de La mà, el vaquer i la model és un joc, no?, d'associacions que el que volen és apropar l'espectador precisament a la mirada, no?, d'aquest artista.
Doncs sí, i a més també aquí en el CIS tenen aquesta sala, aquesta petita sala d'exposicions, en el que proposen mostres d'artistes, ja sigui d'aquí Sabadell o del panorama artístic de Barcelona, i en aquest cas, doncs, és la que trobem ara mateix, que es va inaugurar el 29 d'abril, és la del Rafael Bianchi, més aviat la del seu pare, Rafael Griera Calderón, i en el que ella, doncs, hi trobem, doncs, un ventall de la seva obra, diguem-ne, des de gairebé els principis fins a el que va ser l'última obra.
Doncs anem a saludar també, doncs, al Rafael Fill. Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
A veure, explica'ns com arribes, no?, doncs, a aquesta galeria Sabadell, i què és el que ens vols, doncs, això, no?, transmetre, aquesta mirada.
Fa anys que vinc com a espectador a aquesta galeria, perquè penso que tenen una programació impecable. O sigui, les exposicions que es poden veure aquí a Sabadell, i per tant la gent d'aquí a Sabadell és afortunada en aquest sentit, trobo que són de gran qualitat, sovint millors que moltes de les que podem veure a Barcelona. Perdó. I si tenim en compte aquesta doble vessant, diguéssim que és un gran emmarcador i un gran galerista.
I parla'ns, perquè a mi m'ha sobtat molt, doncs, el títol, no?, de l'obra, per què La mà, el vaquer i la model?
Bé, té a veure amb les meves debilitats i tendència literària, diguéssim. M'interessava juntar dos vessants del treball del meu pare, del pintor Rafael Griera, i en particular un treball que és una selecció de dibuixos fets quan ell estava malalt i que patia un problema, doncs, d'ordre cerebral, no? Tenia una certa demència. Això generava, doncs, unes interferències, diguéssim, en la seva vida diària, a l'hora de parlar, a l'hora d'escriure, a l'hora de dibuixar. El resultat, però, de quan dibuixava, des del meu punt de vista, era tan destacable que era imprescindible ensenyar-lo. Aleshores, diguéssim que estic ensenyant un treball que es va fer sense cap pretensió de ser públic, de ser vist per la gent. Aquesta, diguéssim, és una de les vessants, i aquí fa referència a la mà, no? El vaquer i la model és perquè recupero un treball primigeni de la seva primera època, com a il·lustrador que treballa per editorials com Bruguera, i on es demostra que era un home amb gran capacitat tècnica, un artista amb molta habilitat, i de la qual, diguéssim, anys després, quan entri, quan estigui malalt, aquesta habilitat segueix allà latent, no? I per això m'interessava ensenyar aquestes dues vessants, perquè el que es pot veure d'aquesta època com, com il·lustrador és un hi ha dos tipus de materials. El resultat, diguéssim, el que serien les pintures que després es convertirien en cobertes, i el treball preparatori, que són, sovint són unes fotografies que considero que poden ser molt divertides per la majoria dels espectadors, perquè el meu pare, que és també el protagonista de les fotografies, era, doncs, tenia una vessant com performativa, teatral, demostrada, i aleshores fa que aquestes imatges siguin realment suggerents i crec jo divertides, no?
Sí, de fet hi ha una imatge, només al entrar a la sala d'exposició, una fotografia que entenc que és ell, és a Roma, fent
allà, okay. Aquella imatge em va semblar divertida, primer perquè feia com de benvinguda a la sala i perquè és, diguéssim, una imatge que sí que no estava pensada per després ser convertida en coberta, però que demostra aquesta vessant més pallassa de la seva personalitat i que convida un amic seu que l'acompanyava en el viatge de fes-me aquesta foto que vaig a fer el pallasso i em pujo sobre aquesta espècie de peanya i imito una escultura de César, no?
En total, què és el que veu l'espectador? Quantes peces, no?, entre les il·lustracions, les fotografies, com ens hem d'imaginar?
No t'ho sé dir, no? Ben bé.
Perquè no sé si ha estat fàcil,
jo vaig,
no?,
vaig
de comptar, triar, d'estriar.
Vaig comptar 19 dibuixos en format horitzontal, menys els que hi ha a la vitrina, que, bueno, aquest és un contingut ja més extens.
Diguéssim que els dibuixos aquests que podríem denominar els dibuixos de quan es va posar malalt, que els he dividit en... el seu origen són dos llibretes diferents, aleshores els he denominat suites, no? La suite de la mà torta i la suite de la mà intermitent, que és un nom que m'he donat jo mateix per diferenciar-les.
Per etiquetar, no?, per diferenciar aquests dos moments.
Exacte. Doncs són entre 10 i 12 per una banda i 15 i 18 per l'altra, no sé, ara no recordo exactament el nombre. I després hi ha un dibuix dels anys 60, del 57, perdó, o del 67, ara no ho recordo. Hi ha un dibuix antic que està a paret, que ens permet veure, doncs, una gestualitat que després la retrobarem més endavant, i aquesta espècie de taula vitrina on està tot el treball vinculat a l'època com a il·lustrador. I allà hi ha tres o quatre originals i després hi ha molt material fotogràfic.
Com a il·lustrador i com a pintor també,
perquè tens tota la raó.
Justament també el Rafael ha tingut l'amabilitat de portar-nos un catàleg per l'acadèmia de les pintures del seu pare.
És que en aquesta taula es mostra o intenta mostrar-se una metodologia de treball. Una metodologia de treball que comença com a il·lustrador, que era una metodologia, diguéssim, compartida amb l'àmbit, amb la majoria de la gent que es dedica a fer, doncs, cobertes i que treballava en el món editorial, que consistia, doncs, això, en fer-se fotos o treure fotos de revistes per després poder reproduir gestualitats, moviments, etc. I quan el meu pare deixa l'àmbit de l'àmbit editorial i es dedica exclusivament com a artista pintor, un artista pintor de cavallet, diguéssim, segueix la mateixa metodologia. Aleshores, com que és un artista que bàsicament treballa en l'àmbit de la figuració, doncs utilitzava... aquelles persones que tenia més properes, especialment la meva mare, per situar-les en taules camilla i fotografiar-les per després convertir-ho en obra pictòrica.
No, realment la qüestió aquesta, diguem-ne, del Western Spaghetti que et deia abans, que ell il·lustrava motius de l'oest, del Far West, no? Són dibuixos, entenc jo, amb guaix, que podrien ser, per exemple.
Sí, bàsicament jo diria que sí. Bàsicament no, en la totalitat, són guaix sobre paper. Sí.
Doncs els hem d'imaginar, Raquel, uns dibuixos molt nets, que pues, passats, diguem-ne, a les portades dels llibres, doncs complien amb la funció que tenien d'il·lustrar doncs, pues, part del contingut de literari que hi podríem trobar.
Intentaven ser unes imatges suggerents per un públic que devorava aquestes novel·les. Hem de tenir en compte que aquest tipus de publicacions sortien de manera setmanal, la qualitat és ínfima, però que servien d'entreteniment a gran part de la població.
I encara... De fet, fins i tot van educar a gran part, no?, de l'educació, moltes d'aquestes revistes.
Bueno, això també va passar amb els TV o...
es pot dir educar, però en tot cas sí que els van tenir entretinguts durant molt de temps.
Sí, bueno, ja la infantesa, suposo, d'aquells anys, pues, també era potser les coses que tenien, no? No és com ara, que hi ha mils de mils, no?
Mil opcions.
Sí.
I, clar, després de, doncs, això, de crear doncs, aquesta exposició, no?, de veure les diferents etapes, no?, i obres i maneres també de crear del teu pare, quina és amb la que creus, no?, que potser el defineix més?
Precisament un dels motius d'aquesta exposició que tindrà continuïtat a Santa Coloma a la Casa de la Paraula i més endavant a Olot, al Museu Comarcal, és presentar una vessant de la persona que és la vessant menys pública. O sigui, el meu pare és un artista que és conegut en un àmbit local que podríem situar a Barcelona i Olot, bàsicament, tot i que... aquí Sabadell doncs, ha tingut una certa presència, perquè en el seu moment el Banc de Sabadell sí que va adquirir obra seva, però en tot cas és la imatge que es pot tenir d'ell, la de l'artista pintor, habilidós, dintre del llenguatge figuratiu. Sí. Aleshores, a mi m'interessa molt ensenyar aquesta altra vessant, aquesta vessant més performativa o pallassa, digueu-li com vulgueu, que demostra doncs, una personalitat complexa, que al final és la que tots tenim. O sigui, no només tenim una capa, diguéssim. No? Uh-huh. Aleshores, diguéssim que és una de les coses que vull mostrar.
Que tu has volgut destacar i que suposo que doncs, aquest humor o aquesta ironia, no?, o fins i tot sarcasme que a vegades podia semblar, no?, quan es fotografiava fins i tot el pare, potser també el va ajudar a l'hora de, doncs això, no?, de patir la malaltia, no?, de que aquest humor, no?, també l'ajudés, no?, a l'hora de continuar creant.
No ho sé, per mi la malaltia, i crec que encara fins i tot per la medicina és com una gran desconeguda, ell, en el seu procés degeneratiu, diguéssim, que va anar doncs, perdent facultats, però el que sí que és veritat és que el vincle amb el dibuix, amb
l'art,
amb l'art, no el va perdre mai. És a dir, realment, quan el va perdre, vol dir que ja estava al final.
Al límit, al final, clar.
Aleshores, no estic tan segur que sigui el seu sentit de l'humor. Jo crec que el seu sentit de l'humor el va ajudar a viure millor, però no sé si és tan, diguéssim, vinculable al moment de la seva malaltia. Jo crec que té a veure amb tot la seva vida.
Bueno, si més no, el bagatge que ell tenia artístic i pintor segur que el devia ajudar. De fet, en el text parles de que va activar algun mecanisme no, repetitiu que això pues, li podia recordar el seu passat gràfic a l'hora de fer els dibuixos que estan posats de manera horitzontal. Jo, per exemple, jo recordo el meu avi també que va patir un procés d'Alzheimer. No sé si era el mateix cas, però bueno, ell va tenir Alzheimer. I normalment, per el que ens explicaven, els records més presents no els tenen tant en compte, sinó més aviat els més llunyans, no? i en els dibuixos que el Rafael va realitzar, diguem-ne, ja en la seva última etapa, jo crec que tenen, en certa manera, un bagatge lògic i coherent, no?, del que ell doncs, va estar treballant durant l'època que feia les portades de llibres.
Totalment. Ell, penseu que va començar, abans de fer cobertes de llibres, va començar treballant a l'empresa del seu pare d'imatgeria religiosa, fent sanefes. És a dir, fent aquest element decoratiu dels vestuaris de les verges i dels sants. Aquest ja és un primer gest repetitiu, no?, que després ell va desenvolupant d'una manera potser més creativa, menys automàtica, però que al final de la seva vida, i d'una manera inconscient, li permet construir imatges d'ordre figuratiu. O sigui, crec que els seus dibuixos són intel·ligibles, s'entenen, es poden interpretar, vull dir que no són abstraccions, però estan construïts d'una manera molt particular i estan basats en aquesta gestualitat repetitiva.
Sí, això de la sanefa que dius és ben cert, es palpa molt bé, inclús hasta en el dibuix que comentaves que està emmarcat dels 57, has dit, em sembla, que està fet, composat tot de sanefes, no? Inclús hasta el mateix traç que veiem en els altres dibuixos, hi ha moltes vegades que està composat de diferents colors. O sigui, realment el control d'això és prominent, que aparentment no ho pot semblar, però vull dir, fer un traç d'un color, agafar l'altre per seguir el mateix, vull dir, hi ha un joc creatiu, una estratègia creativa al darrere, que és jo veig important.
Jo parlaria més de com d'intuïció, més que d'intencionalitat. Fixeu, tothom està convidat a anar-hi, qui vagi podrà veure un parell de dibuixos on el meu pare va reproduir textos, perquè sobre la taula devia haver-hi alguna espècie de caixa de llapisos de colors o no sé exactament què, i va copiar el text com qui copia un arbre. Després el text no és intel·ligible. En realitat ell no era conscient de que allò eren paraules i que tenien un significat. Per ell eren formes. No? Aleshores, però en canvi el resultat és meravellós. No? Evidentment aquesta és una opinió subjectiva.
No, ho és, es pot constatar.
Ho és, nosaltres jo no he anat, però veig les fotografies i la veritat és que no deixen indiferent, i des d'aquí emplacem els nostres oients, tenen temps fins al 18 de juny doncs, per passar precisament per aquest espai, per aquesta galeria i veure l'obra del teu pare, que m'imagino que ha estat també una mena d'homenatge, no?, de catarsi també. No sé si doncs, això com vas viure quan tu eres més petit o més jove, no?, doncs, aquest procés, no?, tenir doncs, aquest pare artista, no?, si això també doncs, et va influenciar d'alguna manera.
Evidentment. Diguéssim que Per començar, haig de dir que la meva relació amb la meva família sempre ha sigut bona, és a dir, amb els meus pares sempre ha anat bé, i que de seguida ja vaig estar jugant en l'espai de treball del meu pare, amb la qual de seguida em vaig posar a dibuixar i vaig començar a treballar i a exposar fins i tot de molt jove. Clar, la situació després amb la seva mort ha canviat, i és veritat que la revisitació de tot el seu material ara, des de la meva mirada, és completament diferent, i estic descobrint coses. O sigui, mai li vaig donar l'esquena, però tot i així segueixo descobrint coses avui en dia. No? Cosa que em sembla fantàstic, perquè és motivador.
I tant. No? Suposo que ho portes gairebé a l'ADN, no?, de veure doncs, el teu pare, no?, com a artista, però també el que dius, no?, doncs ara agafar aquesta perspectiva, no?, veure doncs, el llegat, tot el que el teu pare t'ha transmès, no?, i ha transmès, evidentment, a la societat a partir de les seves creacions, també suposo que t'ajuda com a artista a seguir doncs, investigant i indagant. Recomanem, no?, Gerard, als nostres oients que visitin doncs, aquesta proposta. A tu, què és el que més t'ha captivat, per anar tancant l'entrevista, Gerard?
Bueno, un aspecte jo crec també interessant de l'exposició és el text que el Rafael Júnior ha confeccionat, perquè hi ha dades que em semblen bastant rellevants. Una d'elles és amb la que jo també m'he quedat, no?, que és aquesta ressonància cap a l'obra d'Henri Michaux, en el que hi ha un moment que el Rafael diu que Michaux va buscar i Rafael s'hi va trobar, no? I Jo crec que això em sembla bastant rellevant, perquè al final Michaud va fer aquesta investigació del, diguem-ne, del dibuix inconscient, no? Aviam què podia portar la ment, no? amb l'aspecte gràfic, i el Rafael, doncs, en aquest cas, doncs, aquesta malaltia que també, per altra banda, tu expliques, no? De que aquest trastorn d'alguna manera va facilitar o accelerar, doncs, un procés creatiu, que és el que ara trobem recopilat en l'exposició.
A mi em sembla molt bonic que assenyalis precisament, sí, aquest autor, Michaud, perquè qui el porta, diguéssim, prèviament m'ho assenyala i després jo ho recullo en aquest text, és l'Oriol Vilapuig, o sigui, un altre sabadellenc. O sigui, tot queda entre sabadellencs.
Sí, 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 és veritat. Això també ho vaig pensar, que l'Oriol, bueno, sempre, una vegada, l'he sentit parlar d'Henri Michaud. Sí. Després també en els dibuixos hi trobem també uns personatges. Jo també, estan presentats d'una manera, de manera lineal, que inclús hasta podríem veure-hi una història. Llavors, tu, hi ha un moment també que en el text expliques de que la composició dels dibuixos ha estat formada a partir de diferents ordres lògics, no?, que hi podrien haver entre ells, i això també ens podria presentar d'alguna manera una història, no?, no potser biogràfica, no?, del Rafael, però sí que, bueno, allà, doncs, apareixen uns personatges, hi ha uns paisatges que són locals, també, sí, no?, amb algunes barques, algunes marines, també, que hi podem veure amb composicions. Això també sembla com un recorregut que aparentment lineal, però sí, és com una història, no?, d'aquest autor que al final, doncs, transmet a partir de la seva vida.
Doncs esperem que els nostres oients també, doncs, vagin a veure aquesta exposició. Moltíssimes gràcies a tots dos per descobrir-nos, doncs, això, el seu llegat, la seva mirada, i apropar-nos una mica més, doncs, a aquesta exposició, La mà, el vaquer i la model. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies.
No, no només dir que dijous per la tarda de 5 a 7 estaré a la disposició de qui vulgui, sí, venir a veure-la i explicar-li molt de gust el que sigui.
Això és molt interessant, Rafael, també, doncs, a tenir aquesta connexió, no?, amb els espectadors, amb els visitants, per intentar, doncs, a fer com avui hem intentat transmetre, no?, aquí, doncs, el que hi ha darrere de l'obra, no?
Has dit dijous a quina hora?
De 5 a 7.
De 5 a 7.
Doncs ja sabeu, no sé si cal inscripció o no. Ara ja, afortunadament, ja no tenim aforaments ni restriccions, així que, doncs, deixeu-vos seduir i apropeu-vos, doncs, per aquest espai que trobareu al centre de la nostra ciutat.